Vinga, recta final d'aquesta tercera hora del programa. Òbviament, no cal que els hi digui, estem en campanya electoral, estem en clau de campanya política. Òscar Royo, bon dia.
Bon dia, Àlex.
I com que avui tocava Espai Temàtics, l'Òscar proposa... Escolta, i si agafem cançons cada una d'una localització diferent, però que estiguin vinculades d'una manera o una altra a la política? I li vaig dir, a veure què em portes.
Doncs tirarem una miqueta per aquí. Quan fem Copa del Món parlem de muntanyes i d'esquí, quan hi ha política parlem de política, ara d'aquí poc ens haurà tocar parlar de la primavera, o vés a saber, intentem adaptar una miqueta, no, el dia que compartim. Doncs mira, avui comencem als Estats Units amb una cançó que quan sentis la base musical em diràs, home, però a mi això em recorda alguna altra cosa. La cançó es titula Adams and Liberty, està considerada la primera cançó significativa de la història política nord-americana i va servir, per exemple, doncs, per donar suport al federalista John Adams. Estem parlant d'unes eleccions als Estats Units de l'any 1800. Home. Ja fa dies.
Sí.
Doncs quan escoltis, em dius si la base no et recorda alguna cosa. Let fame to the world sound America's voice. No intrigue can her sons from the government sever. For her pride is John Adams and his law.
El que ens agrada l'esport, sempre que hi ha olimpiades i tal, aquest, sí, no? Això ho sentim molt.
L'Star Spangled Banner. Doncs és que això és la base del que després esdevindria el futur himne nord-americà i el que se li canviaria la lletra. En aquest cas et deien, situem l'any 1800, les lletres són del Robert Treat Paine, amb una melodia que es titulava The Anachron in Heaven. És la mateixa cançó patriòtica del futur himne nacional, l'Star Spangled Banner. En fi, parla de la magnitud nacional, que s'ha de fer durar tot, que s'ha d'anar endavant i s'ha utilitzat en mil i una campanyes. Doncs Adams and Liberty l'any 1800 va ser la base pel futur himne. Mm-hmm. Vinga, anem cap a Itàlia, si et sembla bé, amb Bandiera Rossa. És un tema que sovint la gent el coneix com Avanti Popolo.
Clar, una cosa és certa, algú ens pot dir que ens estigui escoltant, home, el que esteu posant són himnes. Sí, evidentment, però clar, aquests himnes, a vegades, com tu has explicat ara en el tema aquest dels Estats Units, abans eren cançons,
sí, sí.
I després han esdevingut himnes,
sí.
No?
I en aquest cas, doncs, la Bandiera Rossa, com deia, l'Avanti Popolo, després de les primeres paraules, doncs també per evitar qualsevol confusió amb les Tres Banderes, que és una altra cançó socialista, és una de les cançons més famoses del moviment obrer italià. Glorifica la bandera vermella, que és el símbol del moviment socialista i en una època també comunista. Deixa-la una mica, que sentiu una mica la lletra. Doncs et sonaria una miqueta a himne, eh? Sí. Que jo recordo una frase, no me'n recordo qui la va escriure, que saps que feia aquelles col·leccions estranyes, que deia que la música militar era per la música el que podria ser un fast food per la gastronomia.
Sí, senyor,
eh? Seria una
sí,
cosa
senyor.
Així, però ja veuràs que moltes van d'aquest pal de la trompeteta, els platerets i
home,
el bombo.
El d'ara segur que la gent l'ha escoltat alguna vegada.
Sí, però en tot cas també eren dues cançons en aquest cas anteriors. Sí. La va escriure la lletra el Carlos Tuzzi l'any 1908, però si busques i remenes, tota la base musical són dues cançons populars lombardes.
Uh-huh.
És a dir, que no tenien a veure amb tema polític.
Em referia a la següent, que segur que la gent alguna vegada l'ha escoltat.
Sí, la següent sí, molta gent m'ha dit per aquí, diu, no sé si tocava massa o no, però forma part també de la història i en aquest cas anem cap a Espanya.
I explicarem d'on ve.
Para sol con la camisa nueva que tú... La posem breument, la camisa nueva.
T'ha animat el senyor que cantava, eh?
Sí, sí.
Aquesta cançó és de l'any 36.
Sí, sí, sí. I fins i tot, mira, si remenes una miqueta, tot i que l'any 36 és quan es comença a escoltar, el 35 ja sonaven allò en cercles petitets, que no et recordi ara Aznar, que parlava de català en cercles petitets. Doncs és l'himne de la Falange espanyola. La lletra va ser escrita el desembre del 1935, com dius tu bé, el 36 comença a sonar, i la lletra s'atribueix, però no se sap segur, al líder de la Falange, que era José Antonio Primo de Rivera. La música, doncs, escrita feta pel Juan Tellería i pel Juan Buendía, que el cognom doncs, no sé si va massa relacionat amb el que suposa la cançó, lo del Buendía, però en fi, les circumstàncies de la creació doncs, són bastant inusuals. Els falangistes necessitaven una cançó commovedora pròpia per contrarrestar doncs, l'atractiu popular del famós himno del Riego, i a partir d'aquí doncs, una de les cançons anarquistes que hi havia populars i tal, això era una miqueta per contrarrestar, diguéssim, el moviment.
He llegit que aquesta cançó originàriament no es deia que era el son, sinó que es deia Amanecer en Cegama.
Imagina't.
No t'ho perdis, eh?
Imagina't.
Hem vist que totes les cançons
tenen
la seva història.
Sí, sí, sempre hi ha, un passat sobre tots aquests himnes que després doncs, s'han utilitzat.
Vinga, què ens portes?
Mira, anem a parlar d'un moviment jueu. En aquest cas, la cançó es titula Die Schwur.
Brüder und Schwester von Arbeit und Neut alle verseinen zu seit und zu spreit zusammen, zusammen die von sie's gerät, sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reut. A Schwue, auf Leben und Deut. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut.
D'on ve això?
Fixa't que moltes coses ens porten a principis del 1900, 1930. Aquí estem al 1902. En aquest cas, doncs, parla de la Federació Socialista Jueva. La cançó que intenta, doncs, és que tots els jueus s'uneixin, es comprometin amb cos i ànima a la derrota del tsar rus i també del capitalisme. En aquest cas, aquí és més complicat, perquè quan vas tant temps enrere, tants anys enrere, la font, per exemple, de la melodia és desconeguda. El que sí que se sap és que els federalistes cantaven aquesta cançó pràcticament cada vegada que es reunien, i quan hi ha hagut aniversaris i tal, 50è aniversaris, etc, doncs es continua cantant. N'hi ha mil i una versions, serviria també per fer un cover. Vaig agafar aquesta perquè la lletra era bastant clara i la veu d'aquesta dona passava bastant bé. Anem cap al País Basc?
Vinga, un tema conegut també amb molta història.
Irrintzi bat entzunda goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fastistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari danok geurea berria zaintzen. Eusko Gudariak era...
Soldats bascos.
Aquesta té molta història.
Eusko Gudariak.
Exacte, Eusko Gudariak, soldats bascos, va ser l'himne republicà de l'Eusko Gudarotzea, l'exèrcit de la Generalitat Basca durant la Guerra Civil. La cançó feia referència a la defensa del País Basc a la República d'Espanya contra l'exèrcit nacionalista espanyol. Quin punt s'hi ha trobat després doncs, una mica xungo en aquest himne? Doncs que aquest himne va ser recuperat per la banda ETA.
Després ha estat vinculat perquè apareix en molts actes de l'esquerra Versalles, sense que sigui amb vincles terroristes, però sí que és cert que va ser com una mena de cançó que anava absolutament vinculada.
Però és un tema d'aquests de llarg recorregut,
I tant,
parlant de fa dies i dies.
Hi ha una anècdota del rei Joan Carles, que ara no tenim temps d'explicar-la, però que li van cantar un cop l'any 81, quan van anar cap al País Basc.
Doncs mira,
ja, quan tinguem temps, l'expliquem.
La lletra és de l'any 1932 i la va escriure el José María de Gárate, en aquest cas era un oficial del PNB, i s'ha utilitzat doncs, el que dèiem des d'aquell any 32 i encara sona a dia d'avui.
Vinga, cap al Canadà.
Cap al Canadà, concretament cap al Quebec.
Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. Jean du pays, c'est votre tour.
Gent del país.
Doncs sí, aquesta, res de militar ni res, aquesta cançó doncs, té una història també, la va escriure el Gil Vigneau amb música coescrita de Gaston Honchon. El Gil Vigneau és un reconegut nacionalista del Quebec. Va ser interpretada el 24 de juny de l'any 75 per primera vegada al concert de Mont-Royal a Montreal i es va convertir ràpidament en un clàssic popular i des de llavors ens ha tocat en freqüència cerimònies de la Festa Nacional. Seria com un parahimne, si vols tu, del Quebec, un himne no oficial, i en aquest cas doncs, parla de que és el moment de que la gent doncs, busqui l'amor, de que estigui més unida i tal. Però, en fi, va passar molt bé el missatge d'aquest bon home.
Vinga, anem per l'altre. Aquesta segur que molta gent la té present. Jo crec que tothom, només amb les dues primeres frases ja, deu saber que estem parlant de la Internacional.
Doncs sí, i ja t'ho diuen, Lluit final, grup on nu, etcètera, etcètera. Doncs un tema, en aquest cas, de l'any 1864, estendard del moviment socialista de finals del segle XIX, quan la Segona Internacional va adoptar com a himne oficial. I, en fi, a França encara, doncs, en segons quins moviments, encara
la sent sovint. És una mena de himne del moviment obrer mundial,
sí, sí.
Diguem-ho així.
I, a més a més, la tens en tots els idiomes.
Fins l'any 44 va ser l'himne de la Unió Soviètica.
Sí, però ho dic, tu busques i et surt la Internacional, l'International, l'Internacional...
Vinga, una de curiosa.
Una de curiosa, ens n'anem cap a Algèria.
Casaman, es diu això.
Casaman, traduït, vol dir ens comprometem. És l'himne actual encara d'Algèria, el va escriure Mufdi Zakaria, va ser qui va fer les lletres, la música la va compondre el compositor egipci Mohamed Fawzi. Doncs aquesta cançó té una història molt senzilla, la van adoptar com a himne nacional el 1962, aquell any és quan Algèria s'independitza de França. No té més història, no ens agafem aquest.
A veure, en tenim moltes, a la cua, n'hauríem d'escollir un parell, Òscar.
Sí. Doncs mira, una, perquè sentiràs a més una de les primeres versions que l'he recuperat via les xarxes, no és que se senti molt, molt bé, però és històrica, anem cap al Regne Unit, es titula The Land.
Comrades, look on high, day is breaking in the sky, and the glorious truth to all is soon appear. With the guide us in the fight, against the tyranny of might, land monopoly from off the earth must clear.
Galant, traduït directament seria la terra, però amb aquest símbol vol dir la pàtria.
Sí, i en aquest cas, doncs, cantada tradicionalment pel moviment georgista a la Gran Bretanya, la recerca i la promoció del que ells anomenaven la fiscalitat del valor de la terra, etc. Es va cantar molt fins l'any 1970, sempre es cantava al final de les assemblees liberals, i doncs va acabar com a himne del partit liberal fins que es van fusionar amb SDP per formar els demòcrates liberals. Però, en fi, continua sent tema també de molta tradició. N'hem trobat a tot arreu, perquè aquí no hem pogut anar ara a Polònia, n'hi ha de la Xina, la Xina ja pots imaginar que el tema trompeteta i platerets doncs, va per davant. N'hi havia un, evidentment, utilitzant gaites a Escòcia.
Anem ràpid perquè no podrem posar-lo. Sinó.
O Alemanya. Si et sembla, tanquem Argentina.
Vinga. Una sona una mica com el Nodo, eh?
Sí, 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 home, sempre sortia, abans de segons quins programes et sortia la musiqueta aquella. Doncs és la marxa peronista, és l'himne del moviment peronista i la cançó oficial del Partit Justicialista d'Argentina, composta per Óscar Iván Ivasevic el 1948 i gravada l'any 1949 per primera vegada per Hugo del Carril. A veure, està clar, los muchachos peronistas todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito al corazón, viva Perón, por ese gran argentino, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs ja veieu una miqueta per on va tot el tema polític.
Doncs mira, una dotzeneta de temes que hem escoltat amb la seva història al darrere, com dèiem, al final han estat himnes, però abans han començat sent cançons. Òscar, moltíssimes gràcies.
Vinga, fins demà. Ciao.